Vianants.
Bona nit. L'atur és una realitat que afecta moltes persones a la nostra societat. Un de cada 10 treballadors a l'estat espanyol no té feina, segons les últimes dades de l'INEM. Entre els aturats, cada vegada hi ha gent més gran de 40 anys. De fet, una de cada dues persones que no té feina a Catalunya supera els 40 anys. Persones a qui els costa molt trobar una nova feina, sobretot per qüestió de l'edat. A Vianants aquest dimarts coneixerem com es viu aquesta realitat i com diferents entitats treballen per canviar aquesta tendència per ajudar els aturats majors de 40 anys. Aquesta nit ens acompanyen 5 persones, 5 convidats, 5 vianants que coneixen de prop la situació de tenir més de 40 anys i no tenir feina. A tots, benvinguts i bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Mi nombre es Juan Manuel Burgos García, llevo 2 años y medio parado, estoy como todos los que se encuentran en mi colectivo, desgraciadamente buscando trabajo para poder llevar una esperanza y un ánimo a la familia que nos rodea, y nos apoyamos muchas veces pues en empresas o en asociaciones que nos apoyan, que nos ayudan y que en este caso, en el mío en particular, es más 40 y que en muchas circunstancias son las que nos llevan a sobrevivir y a llevar con mayor fortaleza un camino con un futuro más esperanzador y que quizás algún día podamos salir de este túnel en que nos encontramos metidos.
Senyor Juan Manuel Burgos, benvingut, molt bona nit.
Bona nit.
Vostè té 58 anys, com ens deia, fa una mica més de 2 anys que no té feina. A què es dedicava?
Yo desde hace 30 años que siempre he sido empresario en distintas empresas. Y si no empresario, pues empecé como administrativo, después gerente y enseguida pues a la misma vez como empresario, ya muy joven, con 22 o 23 años. A partir de entonces, pues mi vida pues ha sido siempre una lucha constante por progresar, por tener un objetivo en la vida, que en este caso no era simplemente el económico, sino el satisfacer unas necesidades que la sociedad, tanto la actual como la pasada, te obligaba, que era la de tener y ser con una ambición, tener una ambición sana y lógica para precisamente eso, tener un mayor nivel de vida y todo eso repartirlo entre tu familia, tus allegados, tus hijos en un futuro, y que eso ha sido lo que te mantiene durante una cantidad de años superando pues las distintas etapas que la vida te ofrece.
Arriba un moment que ara no entrarem en les causes, però que a vostè doncs se li acaba aquesta feina, no té feina, es queda a l'atur. Com reacciona?
El hecho en sí, en principio, es bastante, dijéramos, te altera bastante la mentalidad de lo que hoy en día llamamos el chip que llevamos cada uno puesto en la cabeza, porque claro, de ser en el caso mío un empresario y de pronto empezar a buscar trabajo, es una posición en la cual uno no está mentalizado. Hace falta tener una gran fuerza de voluntad, racionalizar su propia posición actual y a partir de entonces pues empezar a buscar todo aquello que en principio siempre buscas en el ámbito en que te has rodeado, y después te vas viendo de que no es simplemente el ámbito o el tipo de trabajo que has estado realizando lo que te condiciona, sino que llega un momento en que te das cuenta de que cuando insistes en buscar cierto tipo de trabajo, no es esa la barrera. La barrera es una especie de muro de Berlín que se te formula delante cuando empiezas a pensar que es la edad. No son tus conocimientos, ni tu experiencia, ni la ambición que uno pueda tener, pues, para continuar trabajando y producir un bienestar en tu familia y al país, sino que simplemente es una edad que es la que tienes, eso no te lo puedes saltar, y que evidentemente los conocimientos que uno pueda aportar muchas veces, pues, a pesar de que te escuchan y te los admiran o no, o te los pueden cualificar, pues muchas veces pues no te sirve evidentemente de nada en razón de eso, de la edad.
I davant d'aquest fet, que l'edat un no es pot treure anys, sinó que té l'edat que té, i gràcies també a aquesta edat, doncs, té els coneixements que té i té l'experiència que té, evidentment, què fa un quan sent que el problema, senzillament, és l'edat? Com se sent?
Pues se siente uno en principio bastante frustrado. Frustrado en cuanto que uno mira al pasado, ve lo que ha realizado, ve que evidentemente quizás la posición, en este caso la mía personal, no ha sido por un fracaso, sino que ha sido por unas circunstancias de la vida que en un momento determinado pues he entendido de que me eran beneficiosas, las he aprovechado, pero que al llegar a ese punto, pues esa frustración lo que te hace pues es llegar a pensar que al tener esa edad, pues hay que saltarse ese muro, tu experiencia parece ser que no es suficientemente valorada y que hoy en día la sociedad valora otra serie de elementos que en los cuales no has caído con antelación porque no te los habías planteado desde la otra óptica o desde la otra perspectiva.
¿Vostè havia pensat mai o mai li havia vingut al cap que podia trobar-se en aquesta situació?
No, nunca, porque siempre durante mi larga trayectoria pues siempre he sabido salir con bien de todas las situaciones. Y me han surgido situaciones verdaderamente difíciles. Y evidentemente, con fuerza de voluntad y con ingenio y colocando y poniendo los elementos propios de la experiencia que uno tiene, pues podía salvarlos. Lo que nunca uno puede llegar a pensar es de que un elemento imprescindible hoy en día en esta sociedad en la que nos movemos es de que tu edad pues te cohíbe o te parte o te limita aparentemente pues una serie de cuestiones que no son las reales. Si uno tiene una experiencia, no por tener más edad o pasarse de una edad determinada se va a terminar, sino todo lo contrario. Es un acrecentamiento de esa experiencia lo que te da la posibilidad de tener más salidas, y entonces te ofreces a la búsqueda de trabajos distintos y diversos, pero busques como busques y hagas lo que hagas, siempre te encuentras con el problema, evidentemente, de que uno ha nacido en un año determinado y que la fuente de la juventud no te va a resolver ningún problema.
Mira, sóc Jaume Claret, vinc en representació de la Fundació Privada Prau, el seu nom és Projectes i Ajuts Humanitaris. És una fundació que es va fer per atendre les necessitats de la persona i amb el temps es va descobrir que un dels col·lectius que més desatès està o que menys organització hi ha és els aturats, i els aturats majors de 45 anys. I llavors es va fer una part, diguéssim, un sector de Prau dedicat a aquest col·lectiu, i estem ajudant, després ja ho detallarem més endavant de quines maneres, aquest col·lectiu, que el diguéssim, potser una de les idees més fortes que podem treure és que quan un es troba a l'atur, tan impensadament com deia el senyor Burgos abans, vull dir, no t'imagines que et passarà amb tu, normalment la persona es troba molt descol·locada, és un trauma, que, vull dir, inclús els americans, que són molt amants de les estadístiques, deien que era dels més greus després de la mort del cònjuge, etcètera, era un dels primers traumes en què més afectava l'individu la pèrdua de treball.
Senyor Jaume Claret, gràcies per acompanyar-nos. Molt benvingut.
Gràcies.
Com deia, vostè és col·laborador de la Fundació Privada Prau, Projectes i Ajuts Humanitaris. El programa principal de la seva entitat, si no m'equivoco, és Començar de Nou.
Sí.
En què consisteix aquest programa?
Aquest programa Començar de Nou es basa en detectar primer les necessitats de la persona. I llavors es va veure ja des del principi que la persona, el primer que perd a part del treball és l'autoestima. I llavors es fan unes sessions totalment gratuït, vull dir, tot el nostre treball de cara a les persones que tenem és gratuït. Es fan uns cursos que donen 15 sessions en què el que s'intenta és que la persona augmenti la seva autoestima, es retrobi.
Compartir aquesta experiència de perdre la feina amb gent que està en la teva mateixa situació, això reconforta molt?
És molt important, perquè si parles amb persones que estan, que tenen feina, amb el veí de l'escala, amb el company, amb l'amic que tenies, vull dir, normalment no comprèn el problema que realment passa a l'aturat. Això és així. No obstant, quan es reuneix en un grup que tots tenim les mateixes necessitats, que tots estem afectats de la mateixa mida, es recolza, colza, se surt del forat. Perquè hem vist, potser més endavant en parlarem, que moltes vegades, a part del trencament aquest en quant a l'aspecte laboral, hi ha l'aspecte social i inclús l'aspecte familiar, que moltes vegades acompanya aquesta experiència. I, per tant, la persona el primer que necessita és recolzament. Després ja li donarem les eines per trobar el treball. Però si no surt del seu pou, difícilment trobarà aquesta feina que necessita.
Vostès, en el seu tríptic de presentació, diuen que fan unes sessions dedicades a combatre la por. A què es té por, en casos així, quan un, com ens deia, es troba en aquest forat?
És una de les experiències, diguéssim, més negatives, és potser que es troba, sobretot les persones que durant molts anys han treballat en una única empresa, es troben completament descol·locats. És a dir, una persona que era vàlida per una determinada empresa, quan se li acaba el contracte, quan es despedí, es troba que no és vàlid pel món que hi ha al voltant. I, per tant, primer se'l té de, diguéssim, tornar-li a donar ànims, tornar-li a donar eines perquè torni a treballar. Segurament no trobarà mai una feina, o molt difícilment una feina a la mateixa categoria, el mateix sou, etc., però sí que trobarà una feina que pugui desenvolupar amb els seus coneixements i, a més, amb l'aportació que se li faci de nous coneixements. És a dir, actualitzar la persona.
Quan vostè diu que segurament no trobarà una feina en les mateixes condicions, això és, pels casos que coneixen, va així?
És realment així. Nosaltres tenim un seguiment de les recol·locacions que es fan de les persones que passen per allà. Difícilment es troba, diguéssim... També la persona ja admet que no trobarà, diguéssim, un treball d'aquelles característiques. És a dir, ja és conscient. Llavors, i moltes vegades s'agafa a treballs molt diferents dels que havia fet fins llavors, diguéssim, dintre de la categoria de l'escala social que tenim nosaltres de valors, no?, avui en dia la societat moderna. Però, vull dir, arriba un moment que es té de sortir d'aquest pou i una manera és aquesta. I hem comprovat que, com a mínim, això dona valor a la persona, dona autoestima a la persona i que li facilita l'accedir un altre cop al mercat de treball. Ens parlarem si és molt precari, si és menys pagat, etc., però, com a mínim, surt d'aquest pou.
Vostè, quan sent cada mes, les xifres de l'atur, els percentatges d'aturats que hi ha a l'estat espanyol, què li ve al cap?
Primer, que la societat desconeix la gravetat d'aquest problema i, sobretot, desconeix la gravetat en quant afecta aquestes persones grans. No és el mateix parlar de l'atur amb persones que busquen la primera feina, amb col·lectius joves que sí que tenen una problemàtica, però és una problemàtica específica, i que tenen un futur o que tenen una esperança de futur, que una persona que voreja dels 50, dels 55, 60 anys, que la seva problemàtica és totalment diferent.
Prevenir, es pot prevenir aquest tipus de situació, trobar-se a aquesta edat sense feina? Hi ha alguna manera de preveure això?
No es pot prevenir, no es pot prevenir. Vull dir, quan preguntaves amb l'anterior senyor Burgos si pensava que es podia quedar a l'atur, o si em preguntes a mi si em pensava que em podia quedar a l'atur, vull dir, no sé, és com penses, sí que alguna vegada tocarà morir, però no ho penses per davant i per d'allò. És una cosa que queda a l'inconscient i que no t'hi trobes fins que t'hi trobes.
Jo sóc Francesc Domingo, vicepresident d'Acció Solidària contra l'Atur. Jo diria que el que som ocorregut davant d'aquest problema és simplement que tots tenim una greu responsabilitat davant de l'atur. Tenen responsabilitat els que poden crear una empresa i no la creen, els qui disposen d'uns mitjans econòmics i que no els posen a disposició dels qui es troben en dificultat, etc.
Francesc Domingo, benvingut, bona nit.
Bona nit.
Vostè és vicepresident d'Acció Solidària contra l'Atur, una entitat amb gairebé 20 anys d'història. El problema de l'atur, per tant, no és nou, oi?
El problema de l'atur no és nou i quan es va crear Acció Solidària contra l'Atur, em fa gràcia perquè començava a preocupar la societat. I ara quan diuen, no, és que l'atur, ara estem en els nivells, que diuen com una cosa fenomenal, que estem en els nivells de l'any 81, que és quan es va crear Acció Solidària contra l'Atur. El que passa és que amb el temps ens hem anat immunitzant una mica d'aquest problema. I solament les persones, tal com deia el company que ha parlat anteriorment, el qui no ho viu no ho pot comprendre la gravetat de la situació.
L'objectiu d'Acció Solidària contra l'Atur és ajudar persones que es trobin a l'atur i no tinguin recursos econòmics mitjançant un fons econòmic de solidaritat. D'on surt aquest fons?
Aquest fons econòmic de solidaritat surt d'aportacions la majoria privades i després d'alguns convenis i subvencions que tenim d'entitats públiques. O administracions, però bé, aquesta aportació és baixa, solament l'any passat va ser d'un 12%. O sigui que la majoria provenen de les aportacions i després de les aportacions privades i després dels retorns de les, tal com explicarem potser més endavant, del retorn de les subvencions que es fan sense cap mena d'interès per les persones o entitats que volen crear alguna empresa d'autoocupació o bé cooperativa, etc.
Vostès també donen subvencions i ajuts per a l'adquisició d'eines de treball?
Sí, això és una de les... Dintre del que en diem el bloc d'autoocupació hi ha dos aspectes o dos. Una d'elles és les subvencions per petites subvencions per eines de treball, com eines de treball en les quals poden ser incloses doncs aquella persona que necessita treure's el carnet de conduir, el que necessita gestionar un permís d'obertura d'un establiment, de comprar-se una màquina per poder fer feines a casa, etc. Coses d'aquest tipus, de poc volum econòmic i que normalment solament ocupa una persona o dos com a màxim.
Seguint una mica la memòria de la seva entitat d'Acció Solidària contra l'Atur, també veiem bloc d'ajuts puntuals a situacions considerades límit. A què es refereixen aquest tipus de situacions i com detecten aquestes situacions?
Bé, això normalment va ser precisament la primera feina, o la primera acció que va fer Acció Solidària, perquè vam veure que en aquell moment doncs hi havia molta gent que estava en situació crítica, en situació greu, degut a haver caigut a l'atur i encara potser no s'havien instrumentalitzat uns ajuts que actualment, encara que pocs, però que existeixen. Llavors, bé, consisteixen doncs, simplement moltes vegades en resoldre situacions de supervivència, com pot ser doncs, el menjar, els subministres d'aigua, de l'electricitat, i després també un aspecte que cada cop té més, desgraciadament, cada cop té més importància, que és la qüestió de l'habitatge. O sigui, considerem que, i amb això sí que donem una importància, o sigui, moltes vegades són urgents els ajuts a fer, aquella persona que està a punt de ser desnonada, i que es fa moltes vegades amb col·laboració, per sort, o sigui, el que en diem a dos o tres bandes, o sigui, ajuntaments que hi aporten també la seva, ajuntament, Càritas i altres entitats, conjuntament amb nosaltres, aporten les quantitats que són necessàries per poder resoldre aquests problemes. El qui es queda sense casa és la pitjor desgràcia que pot passar, no? Moltes vegades els que queden sense casa, i aquesta situació és deguda, nosaltres ens ajudem a la gent que està precisament que està en aquesta situació degut a l'atur.
Com vostè deia al principi, tots tenim responsabilitat davant el tema de l'atur. M'imagino que des d'Acció Solidària contra l'Atur també fan un treball de conscienciació, no?, en aquest camp.
Sí, vull dir, el treball és, és promoure accions de conscienciació, d'ajut, de formació, etc. Nosaltres ens hem orientat moltíssim a, ens hem orientat d'una forma quasi bé primordial a el que és els aspectes de financiació, de financiació o d'ajudes econòmiques, ja que els altres tipus d'ajuts ja hi ha recursos que actualment estan funcionant bastant bé. Hem de dir que la cosa d'ajuts puntuals sempre es vehiculen a través d'assistents socials. Nosaltres no hem volgut muntar una estructura perquè ja existeix, amb molta eficiència, i llavors ens venen d'assistents socials, d'ajuntaments, de càritas, de parròquies, etc.
Soy Rosa Briongos, de la Asociación de Aturats Más 40. Estén aquí para hablar de la TUR, de toda la problemática que tiene la persona mayor de 40 años. Creemos que, bueno, aparte de la precariedad laboral, que los compañeros, pues bueno, me supongo que luego saldrá el tema, pues bueno, es la falta de trabajo, como ya ha dicho el compañero, el señor Burgos, por la edad. Pero otro tema importante es la precariedad, porque ahora hay algo más trabajo para este colectivo, pero muy precario. Y encima, o sea, lo que más importante es que no aseguran, y encima, pues una precariedad laboral, pues que no tiene ni siquiera pues para cubrir las necesidades básicas, que esto es muy importante. Y entonces, aparte de esto, pues bueno, no hay un apoyo, porque la gente, pues como él ha dicho, se crea empresas mayores de 40 años. Actualmente sí que hay un seguro para la persona que invertía 4 y 5 millones, gracias, pues ha salido a la asociación Más 40, que está en vigencia, y que bueno, si tú pones una empresa, si no te va bien, pues no te quedas en la ruina como se quedaban actualmente. Esto es con créditos blandos que están dando, y que esto lo tienen que potenciar más. Por ejemplo, el colectivo este mayor de 40 años, que son gente emprendedora, esto sería también una solución que vemos nosotros de cara al paro.
Senyora Rosa Briongos, benvinguda, bona nit.
Hola, bona nit.
Vostè és la presidenta de l'associació Més 40. Ajuden principalment en el tema laboral i social, diuen. Com ho fan, això?
Bueno, pues nosotros cuando llega una persona allí, pues bueno, miramos a ver qué problemas tiene. El principal, pues bueno, derivado del problema laboral es el económico, ¿no? Como ha dicho el compañero, pues muchos nos vienen de ayuntamientos, muchas personas, de asistentes sociales de casi toda Cataluña, y claro, tienen unas prioridades, pues bueno, que muchos de ellos no tienen ni siquiera el nivel económico adecuado para subsistir. Entonces, pues estos los primeros, pues les orientamos, les decimos los medios que pueden, pues ayudarles, desde, como él ha dicho, a encontrar una vivienda a que no les desahucien, a que tengan para mañana para pagar la luz, como nos ha pasado en algunas personas, pues bueno, en concreto mujeres que están separadas, les han desahuciado, que ahora hemos tenido que recurrir a Cáritas y a otros estamentos públicos para que estas personas las puedan recoger. Esto es una prioridad de Más 40 desde que se inició. Pues bueno, las prioridades más importantes, la persona pues que está en una precariedad económica, ¿eh? Después, pues bueno, miramos a ver qué problemas tienen, si es esto, les derivamos a la entidad adecuada, y si es problema laboral, pues miramos a ver qué problemas, cómo tiene el currículum, qué problemas tiene, por qué no ha encontrado trabajo, si lleva un año o dos en paro, cómo tiene hecho el currículum, ayudamos a hacer el currículum, si está desmotivado, como decía el compañero, bueno, tenemos un gabinete también de psicólogos, y hacemos también terapia de grupo si es que lo necesitan. Pero nosotros, gracias a Dios, no tenemos que hacer mayoría, hemos hecho una vez o dos al año solo terapia de grupo. El resto, cuando vienen a la asociación, ven las ayudas que les damos y que ellos no están solos y que se dan cuenta que la edad es el hándicap principal, que no es que... Entonces ahí se empiezan a valorar. Hasta ahora estaban infravalorándose ellos mismos. Entonces cogen ánimo, se motivan y entonces con esa motivación pues ya empiezan con las orientaciones que les damos, de orientación profesional y laboral que les damos, ya empiezan a buscar trabajo o ya... les buscamos nosotros porque tenemos bolsa de trabajo a través de Más 40.
Senyora Briongos, darrere seu, darrere de cada cas de les persones aturades majors de 40 anys, hi ha una família.
Sí, sí.
Alguns d'ells se'ls afegeix la separació de la parella.
Sí, sí. Como consecuencia del paro hay demasiados problemas, por desgracia, hoy en día. Es el económico y el personal y el familiar. Nosotros estamos encontrando que después de encontrarte en paro, sin recursos económicos, por muchas familias se han separado. Nosotros hemos tenido varios casos que la esposa y los hijos le han puesto a la persona la maleta en la calle, ¿eh? Esto salió en un programa de televisión, en un telediario, en Antena 3, y es cierto. Entonces esta persona, pues bueno, había estado ganando 500.000 de pesetas y bueno, para la familia era estupendo, pero cuando llevaba 3 años en paro le dijeron que era un vago porque no encontraba trabajo. Estaba en unas condiciones precarias y, bueno, tuvimos que darle ayuda de toda índole, desde darle dinero, lo poco que podíamos en la asociación para que comiera. Y actualmente, gracias, intervino en un programa de este programa de televisión, está trabajando en un ayuntamiento y es un técnico bueno y está trabajando y, bueno, y está estupendamente. Pero pasó 2 años hasta que fue a la asociación, pues, bueno, con ideas de matarse y la había intentado una vez o dos y, bueno... Entre otras cosas, la asociación sirve con esa solidaridad que tiene que empezar en la asociación. Todo el mundo teníamos que ser solidario, pero ya sabemos que gente que no lo es, pues bueno, la solidaridad que tenemos que dar al resto de personas que lo necesitan y que no pueden, tiene que empezar, pues bueno, por desde la administración a las personas individuales. No es así, pues una asociación como la nuestra sí que col·labora a que aquesta solidaritat se lleve a cabo.
Seguirem parlant després del paper que hi juga la família, en aquest cas per superar una situació així també, però jo ara em voldria referir als aturats de llarga durada, un tema que encara complica més la situació d'aquesta persona, no?
Sí, sí, todavía más, porque bueno, ya lleva 3 o 4 años, nosotros llamamos de larga duración el que lleva un año, a partir de un año, que es como lo computabiliza la, digamos, la administración, ¿no? Pero hay gente que lleva 3 y 4 años y nosotros nos hemos encontrado con gente que lleva 7 y 8 años, que está viviendo, pues bueno, de los hijos, de los suegros, como pueden, ¿eh? Entonces, esto es para que vuelvan al mundo laboral, es muy difícil porque ellos ya mentalmente y socialmente, ellos mismos y la sociedad en general ha reconocido, pues bueno, que estas personas no son válidas para trabajar. Pero ya no, incluso el empresario, ya, si llevas un año no te quieres, si llevas 2 o 3, pues ya piensa que no has encontrado trabajo porque no vales, y bueno, es lo que estamos viendo nosotros, y ya no te cogen para trabajar en ningún puesto de trabajo, ¿eh? En ningún puesto de trabajo.
¿Qué es el que más necesitan las personas que se dirigen a una entidad con Más 40?
Bueno, primero de todo, la gente pues necesita un apoyo moral y afectivo, ¿eh? Porque la gente, yo siempre digo, y siempre cuando intervengo en los medios de comunicación, digo que la familia tiene que ayudar a esa persona. Es decir, si la familia hay afecto en esa familia, esa persona, ni que lleve un año ni que lleve 3, sale adelante. Pero hemos visto que muchas familias se abandona a esa persona completamente, incluso, pues ya he comentado anteriormente, la propia familia, la mujer, los hijos, y entonces esa persona se hunde completamente y ya es muy difícil. Primero el apoyo de la familia, después que haya leyes que refuercen a este colectivo, que le ayuden verdaderamente y que se apliquen. Y tercero, que se conciencie el empresario, que es lo que decía el compañero, el señor Burgos, pues bueno, que una persona mayor de 40 años aporta unos valores, una experiencia que, bueno, no le pueden pedir al joven. Nosotros decimos la paradoja del paro. Al joven le exigen experiencia, pero si nunca ha trabajado, ¿cómo va a tener experiencia? Y nosotros, que tenemos 40 años o más, que detrás hay un bagaje personal, cultural, profesional y una experiencia de muchos años, actualmente pues hay pocos empresarios. Nosotros tenemos la suerte que el que llama allí ya sabe que tenemos 40 años o más y quiere una persona mayor de 40 años, pero los empresarios prefieren coger a un joven, aunque luego tengan problemas con esa persona que no desarrolla adecuadamente el trabajo, no por nada, sino porque no tiene experiencia. Yo me acuerdo que fui a un programa de Antena 3 con el sociólogo un tal Castells, que está fijado en Estados Unidos, y comentaba que, bueno, que los famosos yuppies en Estados Unidos pues han dejado de existir, que actualmente, me lo decía hace 4 o 5 años, que actualmente, pues bueno, que tendrá que ocurrir también aquí en España, que potencien los mayores de 40 años y que se está cogiendo en Estados Unidos mayores de 40, 50, hasta 60 años para cualquier empresa, que los yuppies han dejado de existir prácticamente en Estados Unidos. Y él me decía, aquí en España también tendrá que venir. Digo, han pasado 5 años y seguimos un poco mejor, pero no mucho mejor. Es decir, yo pienso que hay que concienciar a la sociedad en general y principalmente al empresario, que es el que coge a las personas mayores de 40 años para cubrir cualquier puesto de trabajo.
El primer que se'm ve al cap quan sento parlar de l'atur és que tots hi som candidats. Tots som candidats a poder estar en un moment donat de la nostra vida aturats. En diferents situacions, per diferents raons, però hem de pensar que el concepte d'atur és difícil i cada vegada serà més difícil trobar una persona que no hagi passat alguna etapa amb aquesta situació. La societat canvia i hem de pensar que fins i tot les persones que tenen més poder en el món arriba un moment que deixen de tenir-lo, per diferents motius. Per tant, sí que vull llançar aquesta reflexió perquè tothom s'identifiqui. És un col·lectiu que no és estrany a ningú de nosaltres. Qualsevol de nosaltres pot estar en qualsevol moment i de la manera més inesperada en l'atur.
Senyor Salvador Folgado, benvingut, gràcies per ser aquí.
Bona nit.
Vostè és el vocal del patronat de la Fundació Privada Quest. L'única sortida realment eficaç i digna, vostès diuen, des de la seva fundació, és l'anomenada autoocupació.
Bé, no és que sigui l'única sortida, lògicament hi ha altres sortides, però si volem ser pràctics i realistes i possibilistes, hem de veure clarament que, tal com està conceptuat avui en dia el món sota les regles de l'economia de mercat, cada vegada més les empreses, diguin el que diguin, les mateixes administracions volen gent que tingui un recorregut vital. Per diversos motius. Primer, perquè ofereixen aquest recorregut vital. I després, perquè hi ha gent que se li pot pagar menys, venen amb més formació, amb un esperit de competitivitat molt més gran, i diguem-ne que amb menys càrregues i menys tics que s'anen adoptant al llarg de la vida professional. Clar, pensem que les administracions, quan demanen personal per entrar com a funcionari en cada una de les branques, no demanen gent a partir d'una certa edat. Podríem fer-ho, no ho fan. Per tant, és difícil que puguem reclamar als rectors, als gestors, que el poble posa en cada moment, després de cada consulta electoral, al davant d'aquestes administracions, que canvien aquesta forma de fer. Si des de les pròpies administracions, des dels propis mandataris que el poble posa al davant, ja se segueix una manera de fer, pensem en les forces armades, en correus, en tot el que és amb l'ensenyament oficial, difícilment a l'empresari, que el seu concepte bàsic és mirar de guanyar el màxim de diner amb el mínim esforç possible, canviarà aquesta forma de fer. Per tant, aquest fet, que és un fet que està aquí, que no l'hem creat nosaltres i que cada vegada pensem que anirà a més, és un fet que ens obliga a pensar en realitats possibilístiques. I nosaltres sí que pensem que les persones, a mesura que van adquirint aquest bagatge cultural, professional, tal com deien alguns dels contertulians, el tenen, és real, tenim una experiència important, però cada vegada més ens hem de primer mentalitzar que en qualsevol moment de la nostra vida, per més poder que haguem arribat a poder tenir dins del món professional, en qualsevol moment podem deixar-lo de tenir. I, per tant, hem de preparar-se, mentalitzant-se, que quan arribin aquests moments, potser la sortida més eficient i la més immediata serà buscant-se una forma d'autoocupant-se. Perquè, a més, és una manera realment on aquella persona que té ja una experiència, un bagatge, el pot posar en marxa. Pensem que les empreses no són més que organitzacions que estan formades per persones i formes de fer. Si una persona té una experiència professional, del tipus que sigui, podem estar parlant des d'una persona que es dedica a podar arbres a una persona que ha sigut president d'una companyia. Pensem en el que sigui, a una persona que ha sigut perruquera, a una persona que ha sigut escombriaire, qualsevol persona. Si aquesta persona que té una experiència professional aplicada en un tipus de treball agafa aquesta experiència i a tot això li posa l'element que dona el diferencial d'empresa, que és les dotes d'organització, la forma de vendre aquella feina, doncs tindrem una empresa individual. Tindrem, no una persona, no, tindrem una empresa que té experiència professional, té tots uns elements d'organització, però que és una empresa que només està formada per una persona. Llavors, la Fundació Privada Quest fa molt de ressò en aquest sentit. El nostre anagrama és un vaixell en el qual hi ha tres veles. La primera d'elles és la motivació. És a dir, és molt important, com han dit abans els nostres contertulians, i és bàsic, que les persones que es troben en aquest tràngol, amb les condicions que siguin, el primer de tot, se'ls faci veure que aquesta és una situació que li pot passar al més pintat. D'aquí uns mesos, i permeti'm aquesta frivolitat, però l'he de dir perquè penso en ella, el senyor Clinton, que en aquests moments és l'home més poderós de la Terra, es quedarà sense feina. Ja sé que el senyor Clinton no tindrà cap dels problemes que han esmentat aquí, però sí que a partir d'aquell dia aquell senyor se li canviarà l'esquema mental. Ja no tindrà el poder que en aquest moment disposa. Ja no serà el senyor que tothom el truca i té que apartar infinitat de trucades. Potser llavors ja no el trucarà ningú. I això mentalment ja li farà canviar. Per tant, el primer que ha de tenir clar tothom és que quan un passa per aquesta situació ha de tenir algú al costat o fins i tot ell mateix ha de posar de la seva part per motivar-se, per vèncer aquesta espècie de mur de Berlín que deia abans un dels nostres contertulians i dir-se, no passa res. Aquesta és una situació més de la vida, en la qual jo, amb el meu eixut i amb el dels meus, del meu voltant, la família, els amics, el que sigui, les institucions, doncs jo seré capaç de tirar endavant. Primer punt, motivació. Segon punt, formació. És a dir, les persones, mentre estem fent una activitat empleades en una empresa o per lliure, doncs moltes vegades el dia a dia fa que deixem de banda el anar-se formant sobre el que és la nostra activitat i sobre tots els inputs que li arriben a aquesta activitat. Pensem que estem en una societat molt dinàmica, que tot canvia contínuament, que les regles que valien fa 10 anys no valen avui en dia i que les que tindrem d'aquí 10 anys no valdran, vull dir, seran totalment diferents. Per tant, és fonamental que la gent es consciència que per poder estar, ja no diré a la cresta de l'ola, sinó amb una dinàmica de contínua activitat professional, un ha de ser exigent en si mateix, ha de ser ambiciós i ha de procurar formar-se. A vegades, inclús en contra del que la seva empresa li digui, perquè a vegades les empreses no els interessa que la gent es formi, no sigui cas que després els hi tinguin que pujar el sou. Doncs, bueno, cada un individualment ha de ser ambiciós i ha de ser autoexigent. Per tant, segona vela. Tercera vela. Nosaltres, des de la Fundació, el nostre objectiu és, a totes aquelles persones que passin per la nostra Fundació, és, després de motivar-los i ajudar-los en aquest sentit, després de donar-los una formació teòrica o pràctica adequada, ajudar-los a posar-se en marxa. És molt important que la gent, quan se li ha ensenyat com es manega un avió, un vaixell, un cotxe, al costat, les primeres vegades que el posa en marxa, tingui algú que l'ensenya a enlairar-lo. Per què? Perquè si tu només te donen el manual i després et deixen sol i aquí te les composis, pues, la cosa es complica. I jo diria que dins d'aquest vaixell, que és el nostre anagrama, el que és la quilla, el que és on se suporten les tres veles aquestes que he parlat abans, hi ha un aspecte que per nosaltres és fonamental, que és la investigació i el desenvolupament. És a dir, cada vegada més la societat canviarà. I com canviarà? Pues no ho sé. I jo diria que poca gent avui en dia és capaç de saber com serà la societat d'aquí 10 anys. Molt poca gent. I el que s'atreveix a fer auguris, doncs probablement s'equivocarà. Per què? Doncs perquè realment avui en dia els mitjans de comunicació, la informació, la mentalitat de la gent, la llibertat de la gent. Pensem que cada vegada més venim de societats en les quals hi havia part del col·lectiu d'aquesta societat, estic pensant en les dones, que estàvem completament tancades, no se'ls deixava dir res. Avui en dia les dones cada vegada més diuen la seva, i les dones són tot un món, tot un col·lectiu importantíssim que aportarà propostes, solucions. I com qui diu les dones, pot parlar de la gent del tercer món, que avui en dia encara estan completament limitats i coartats, però que cada vegada més, gràcies als sistemes de comunicació i tal, aniran dient la seva, aniran fent propostes, aniran explicant coses que a lo millor fa 5 anys ni se'ns ocorria als que estaven a dalt de tot, no? Per tant, la societat del futur és una societat canviant i la gent hem de ser conscients d'això i que res és fixa per molt de temps, sinó que les coses van variant. Per tant, investigació i desenvolupament per trobar solucions no només a les persones més grans, sinó a tot el col·lectiu.
Vianants, un punt de trobada.
I parlant dels aturats majors de 40 anys, avui la música que havíem de posar en aquest pas de vianants no podia ser altra, em penso, que una lligada a la pel·lícula Full Monty. No sé si els nostres convidats l'han vist, aquesta pel·lícula.
Sí.
Una mica és relata la duresa en què unes persones, en aquest cas angleses, intenten afrontar aquesta realitat i per bé que hi ha uns tocs d'humor molt clars, que per això es coneixen o es coneix més aquesta pel·lícula, la realitat em sembla que es plasma bé. O sigui, que amb la duresa amb què es viu, la pel·lícula ho transmet, no? Què els sembla?
Sí, precisament la nostra entitat, la Fundació Privada Prou, l'any passat va organitzar una sessió matinal al Cinema Florida, base a aquesta pel·lícula, que es va convidar, diguéssim, no sols als associats, sinó a altres sectors de la societat que els poden interessar, per fer un debat sobre aquesta pel·lícula. Jo crec que és molt representativa. I un dels trets que potser destacaria ara és que aquesta gent de la pel·lícula surt endavant perquè s'animen uns als altres. Aquest treball en equip és el que voldríem traslladar a les realitats de cada dia.
Doncs escoltem The Striper, una peça lligada a la pel·lícula Full Monty.
Thank you. Esteu escoltant Vianants.
El Vianants d'aquesta nit de Ràdio Estel parla de l'atur, però l'atur que afecta persones majors de 40 anys. I ho fem amb Juan Manuel Burgos, ell és una persona aturada des de fa una mica més de 2 anys. Jaume Claret, de la Fundació Prou, el Francesc Domingo, d'Acció Solidària contra l'Atur, la Rosa Briongos, d'Associació Més 40, i el Salvador Folgado, de la Fundació Privada Quest. Precisament el Salvador Folgado en la darrera intervenció deia que tothom al llarg de la seva vida estarà un moment en l'atur, una època de la seva vida pot passar per una situació d'atur, i que això valdria la pena que tots ens conscienciéssim perquè precisament no ens fes caure en un pou, com abans també deia el senyor Claret, sinó que bé, doncs ho tinguem integrat i també ens preparem psicològicament per afrontar aquest tipus de realitat. Què els sembla això? Ho tenim integrat o no massa encara?
Aviam, nosaltres, la Fundació Quest, precisament estem intentant fer i incidir molt en això quan presentem la nostra fundació a persones que en aquests moments ostenten càrrecs importants dins de l'administració o dins de l'empresa privada. I els hi fem veure, o intentem fer-los veure, que avui estan aquí i demà potser no ho estaran. Per què? Pues perquè, per llei de vida, tothom té un tram de la seva vida que pot fer aquella ocupació, però més tard vindrà un altre que el substituirà i segurament ho farà millor. Encara que ens pesi, segurament ho farà millor. I en aquest sentit nosaltres intentem mentalitzar a totes les persones que en aquest moment no tenen aquesta problemàtica i probablement ni ho contemplen que la tindran mai, que és important adherir-se a la nostra fundació o d'altres com les que tenim avui aquí com a socis, col·laboradors, fent donatius i es començant a ajudar des d'una realitat a mentalitzar amb ells mateixos i el seu entorn de que qualsevol pot estar en aquesta situació. I per tant, que és un tema que ens hem d'ajudar tots. I per tant, és important que tots col·laborem d'una manera real, ajudant a totes aquestes institucions com les que estem avui aquí, però també rascant-se la butxaca i fins i tot, com nosaltres hem preparat un producte, en el sentit de dir, a través d'aquest donatiu nosaltres et donem una contrapartida perquè si algun dia part d'aquests diners que tu dones queden a nom teu i si algun dia tu o algú del teu entorn els necessita per atendre situacions d'emergència, pues que sàpiguis que allí hi ha un calaixet que pot ser més o menys gran. Per tant, solidaritat sí, ben entesa, i mentalització de que tots podem estar en qualsevol moment amb això.
Yo, como parado, evidentemente veo que aquí el señor nos forma en cuanto al colectivo de una manera realmente, bajo mi punto de vista, un poco idílico. Idílico en el sentido de que la realidad, aun acercándose bastante a sus puntos, es algo distinto y diferente. Hay que estar un poco en el día a día. Yo, en mi caso personal, pues tuve que acudir a Más 40. Fue una asociación que me ayudó muchísimo. Ese es, como hemos comentado anteriormente, como dice aquí el señor, un trago bastante difícil que superar. Hay que cambiar un poco la mentalidad. Y lo que sí nos sirve, evidentemente, cualquier tipo de asociación, en mi caso Más 40 es la que me tengo que referir porque es la que conozco profundamente, pues Más 40 lo que hizo pues fue darme unas posibilidades de reciclarme en un mundo de trabajo en el cual yo no estaba actualizado, porque claro, uno empieza su vida laboral en un tiempo, la termina en otro, y las circunstancias, la sociedad, las demandas del tipo de trabajo cambian. Evidentemente, este tipo de sociedad lo que hace es reconvertirnos, por un lado. Por otro lado, los que nos da, en el caso mío, Más 40, pues lo que me dio a mí pues fue una motivación para no tener que estar continuamente girándome con problemas de tipo que muchas veces son domésticos, que son los más graves, no son tanto los económicos como los domésticos. O sea, el problema doméstico es un problema que no puede salir de las cuatro paredes en las cuales uno se encierra diariamente en casa con su esposa, sus hijos, su familia, y entonces no es que sufra por él, sufre por los demás. Y ese sufrimiento por los demás es el que psicológicamente hace que esa persona, en ciertos momentos, aquellos que no tienen fortaleza suficiente, se hunden y entonces caen en ese tipo de depresiones, y entonces son los que, de una manera o de la otra, o no salen nunca, o no pueden salir, o llegan a pensar que es en infravalorarse en toda su carrera anterior, pensando de que ha llegado un momento en que su vida ha caducado, es un completo inútil y que evidentemente no sirve para nada. En este caso, pues en mi caso concreto, pues más 40 me ayudó muchísimo. Supongo que las demás, supongo no, todas van en el mismo camino de tener un cierto apoyo, pero lo que sí yo he hecho mucho en falta es que, aparte de sostenernos anímicamente, echo en falta de que las entidades de tipo gubernamental, en este caso yo estoy hablando en una autonomía que es la catalana y es la que me afecta, pues tendría que apoyar, no apoyarnos tanto a nosotros directamente como a esta serie de personas o instituciones
que están, ayudar a las personas
que están
aturadas.
Exactamente, que están paradas y que evidentemente tienen que salir de ese pozo, porque usted imagínese una persona que usted lee diariamente un periódico y te está diciendo de que una persona a partir de los 40 años no lo necesita para nada. ¿Qué ocurre con una persona que tiene 50 años y que verdaderamente está en su plenitud intelectual? Si no en su plenitud, tiene al menos una experiencia intelectual. ¿Qué ocurre? Que cuando llega a su edad de jubilación, que hoy en día parece ser que el gobierno central pues nos está indicando de que no va a haber límite para una jubilación y que cada uno escoja su tiempo, pues que evidentemente lo que hace falta es de que las entidades de tipo gubernamentales, sean las que sean, apoyen a estas instituciones y más 40, la de otros señores, y que evidentemente todos ellos, haciéndonos una piña, un grupo, pues
puguin arribar a aquestes ajudes directament a l'afectat. Poden
llegar-nos a nostres afectats, que som nosaltres, evidentment.
El que passa que hi ha un problema, que potser el col·lectiu de parats, que és enorme, vull dir, jo tenia les estadístiques de l'altre any, parlava en Catalunya de 80.000 persones en aquesta edat, a nivell d'Espanya, a vora el mig milió, no se senta com a col·lectiu, és a dir, no estan organitzats. I llavors, el no estar organitzat, no es pot fer pressió, no es pot fer modificar les coses. És a dir, no podem exercir de grup de pressió per modificar les actituds de la societat, en quant només valora la joventut, les actituds del govern en quant a afavorir una legislació que afavoreixi aquestes persones, i per tant, jo crec que també una part de responsabilitat la tenim les organitzacions, els que creiem que podem col·laborar amb aquestes organitzacions, en arribar al major nombre de possibles persones que hi són.
A veure.
Home, a mi em sembla que bé, jo penso que campanyes o de sensibilització són molt importants, perquè no ens adonem de la gravetat de l'atur fins que no ho toquem amb la pròpia carn. Llavors és molt difícil d'aquestes persones que no ho han viscut d'una forma personal que se'n facin càrrec. I no es poden presentar tampoc, i no es poden presentar casos de gent que tenen un estat de misèria degut a l'atur, perquè hi ha un respecte a les persones. Llavors és un problema que ha tocat més en la intel·ligència que en el cor. És molt més fàcil moure a la gent ensenyant escenes de criatures famèliques a l'Àfrica, que no pas aquests problemes amagats gravíssims que provoquen l'atur. I això ens en podem adonar d'això. Amb aquesta enquesta europea que s'ha fet sobre el maltractament de les dones, que ho estava llegint avui, de que l'apreciació dels europeus és que el 75% de les agressions a les dones és degut a l'atur. O sigui, que la situació de crisi familiar provoca aquesta cosa. I llavors, no ens adonem que hi ha, que moltes vegades es dona més importància a altres situacions que no afecten a tanta gent que l'atur, que afecta a tants, a Catalunya, 175.000 aturats, no? I molts problemes amagants, que són difícils de posar a la llum. Jo crec que totes aquestes accions que es poden fer, començant per la d'organització dels propis aturats, perquè no és bo que la gent que no estigui aturada parli en nom dels aturats. Jo crec que han de ser els propis aturats qui es mobilitzin amb aquestes coses.
L'exemple de França, sense anar més lluny, que es van organitzar a part dels partits, a part dels sindicats, que en realitat cap d'aquests col·lectius es preocupa dels aturats, realment. Els aturats van ser capaços d'organitzar-se i conquerir una sèrie d'avantatges que aquí a Espanya no hem sigut capaços de fer, ni a Espanya ni a Catalunya.
Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con las movilizaciones, pero nosotros hemos conseguido leyes y prestaciones que haya para los mayores de 40 años y no hemos necesitado de hacer estas movilizaciones. Nosotros, gracias a nosotros, han salido los talleres ocupacionales, estos talleres que los reivindicaba más 40 desde hace ya 2 años, y bueno, pues veíamos que para los mayores de 45 años era una cosa importante, pero claro, si una persona mayor de 45 años o 40 está 2 años estudiando, a ver cómo se mantiene esa familia, ahí venía el problema. Entonces propusimos perdón, a la Generalitat que bueno, que hubiera una compensación económica, y me acuerdo que en julio tuvimos una reunión con el señor Ferreras para ver qué dinero se ponía, qué cantidad de dinero para la persona mayor de 40 años para hacer los talleres. Nosotros dijimos un dinero, después ellos lo subieron y se lo propusieron al señor Pimentel y bueno, lo aceptó y están ahí como capitalizar el paro. Nosotros hacemos también lo que se denomina autoocupación, lo que decía el compañero, crear tu propio puesto de trabajo. Entonces nosotros veíamos ahí que en la autoocupación una persona, que ya lo he comentado antes, pone una empresa, bueno, sin recursos, que pues bueno, prácticamente pues vive de préstamos. Y luego, ¿qué pasa? Si esa empresa al cabo de 2 años una empresa que genera economía, pues bueno, se tiene que cerrar esa empresa. Esa persona ha pedido préstamos, aunque sean créditos blandos, pues prácticamente se queda arruinado. Pues que hubiera un seguro, que actualmente hay, para que esa persona, pues lógico, también ha salido gracias a Más 40, que esa persona pues no se quedara pues prácticamente en la miseria como ha pasado.
Ens agradaria poder continuar parlant, però ha passat una hora volant i us asseguro que mai m'havia passat en aquest programa aquests 58 minuts tan volant.
Això vol dir que no hem estat aturats.
I tant que no, i tant que no.
Gràcies.
A tots 5 els agraeixo moltíssim que ens hagin acompanyat. Bona nit i adéu-siau.
Adéu-siau, bona nit.
Agraïm també al David Morral, que hagi estat al control tècnic, apurant aquests segons, últims segons del programa. La Teresa Pou al capdavant del Vianants. Dimarts vinent hi tornem. Gràcies i bona nit.